som súpers, tots som grans. Ella també. Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la ministra d'Afers Humans de l'Estat de Gràcia, Lolita Bosch.
Ja riu, Lolita Bosch, bona tarda.
No estem fracassant.
No estem fracassant.
Sí,
la setmana passada...
la setmana passada la teoria de la relativitat.
Bueno, és que som gent de lletres. La Lolita va intentar explicar la teoria de la relativitat. Ella, per dintre, la va explicar molt bé. Per fora, s'entenia, però...
Però per ones ja no.
Hem rebut cartes de la família d'Einstein,
sí,
dient que molt bé, però que...
Que l'accent dialectal...
Hi ha alguns matisos, alguna cosa... No, però escolta'm, allà està. Si la voleu recuperar, ja ho sabeu, la teoria de la relativitat és un experiment...
No hem rebut cap carta de la família d'Einstein. És una broma.
Què dius ara? No m'ho puc ni creure. Doncs avui tenim una altra família, en el punt de mira.
Sí.
No sé si avui la família de, per exemple, Fidel Castro, familiars i descendents, ens explicaran i ens escriuran alguna cosa, perquè avui la Lolita ens vol explicar la història de Fidel Castro.
En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos.
Los bomberos.
Anem al que passa, sisplau.
Sirenes, un moment.
Ara
arriba. Ai, que tos!
Ai, mama, què passó?
Ai, mama, què passó?
El cuarto de Tula.
Se prendió en candela, se quedó dormida y no apagó la vela.
Doncs això, la Tula es va quedar adormida, no apagó la vela i es va cremar tot el barri.
Ostres, anem de marxa.
Anem a Cuba! Vamos
a Cuba!
Quin baixón! Ara que jo estava dalt de tot...
No, perquè no passo de Cuba. Però t'he de dir... Bueno.
Anar de marxa també és una possibilitat, eh?
Vull dir, sí, m'agradaria més anar de marxa, és que ara ja anar a Cuba, ja saps? Vull dir que no.
Diagonal 614...
Ja ho sabeu, diu, aneu a buscar la Lolita, que jo passo. Diagonal 614. Surt d'aquí mitja hora. Si algú se la vol emportar a ballar salsa, que no ho faig del tot, manament.
Segur que no, perquè aquí asseguts ja movem...
Has vist o no? Mama...
Ai, senyor, ja ho sabeu que cada setmana ens explica una història extraordinària a la Lolita. Avui la història, no sé si molta gent ho sabia, suposo que sí, però la història de Fidel Castro, fill d'immigrants gallecs.
Gallec i canària.
Gallec i canària. Seu pare gallec,
diria. El millor de cada cosa. El seu pare, Àngel Gallec, sí.
I la seva mare canària.
I el mite de que era de Ferrol, com el Franco. Però no és veritat. Després una germana seva hi ha viscut tota la vida.
I la idea, un altre cop, tornem a la mateixa història, de que és un senyor que és revolucionari, que ve d'una família amb possibles. Això ho hem explicat mil vegades.
Sí, però no, ell no, eh?
No, ell no, però son pare tenia propietats, eh?
No, després.
Ah, després, doncs explica'ns-ho, aviam.
Això va ser una mica de corrupció. Això va ser després. No, el seu pare va aprendre a escriure quan el Castro, que no vol dir que no tingués diners per no saber escriure, sí, però va aprendre a escriure quan el Castro ja era president de Cuba.
Uh-huh.
O sigui, després el Castro, que és una cosa molt maca, si ho penses, va finançar l'educació dels seus pares, a través del govern, evidentment,
uh-huh,
però els va insistir perquè aprenguessin a escriure tots dos, que no era així.
Però en tot cas, el seu pare tenia propietats i tenia terres, no?
Abans de la revolució, no, mira.
Va,
abans de la
revolució,
no. El Franco,
diu. No, és que hi ha algun lligam, eh? Hi ha un lligam.
Mm-hmm. Bueno, jo vull començar llegint-vos una notícia...
Aviam, què?
Que crec que no hi ha res que expliqui millor una notícia que va fer Miguel Ángel Mellado, perdó, al diari El Español...
No li diguis diari, digue-li El Español.
El Español, sí.
Sisplau, vale. Gràcies.
És que em sento una mica Quim Torra.
No,
ai, que és una broma que li ha fet por.
Està prohibit dir diari a segons quines coses,
no,
en aquest programa.
No, però vull dir que si dius Els Espanyols sembla allò genèric.
No.
O el Jordi Puntí, que té aquell llibre fantàstic, per cert, que si no us l'heu llegit us diu Els Espanyols.
Veus?
Sí.
I què diu aquest senyor en aquest lloc?
En un fanzine que es diu El Español, el Miguel Ángel Mellado l'any 2016 va fer una notícia.
Aviam.
Que el títol és Les 3 Fs.
Les 3
vale?
Fs.
Atenció a on arribem.
Aviam on arribem, aquesta teoria peregrina.
Diu, ¿qué se parece más que dos gallegos? Tres gallegos.
Bueno, això per començar és una xorrada com un piano.
Bueno, per això és
una premissa falsa. Val.
¿Quién se parece más a Fidel Castro que Francisco Franco? Com a pregunta, Cuidado, però no tenen res a veure. Ni,
és que no vull respondre aquestes preguntes.
No, no,
però
cal,
ell se la
no
respon
cal,
sol.
La respon Miguel Ángel Mellado i diu, seguramente Manuel Fraga. Uh-huh. Aunque, a decir verdad, el orden de factores no altera, tampoco en este caso, el valor de la equivalencia.
Mira, ara s'està fent el llest. Va.
Sí, salvando las diferencias, claro, porque Castro pasará a la historia como un líder mundial pese a la minúscula dimensión del país que controló con mano de hierro y mal que les pese a los cubanos en general. Uh-huh. El general Franco, por mucho que sometió a España a su ferrol, es una brometa que es fa ell, control de férreo y de ferrol del caudillo, li diu ferrol del caudillo l'any 2016, no llegó a la suela de las botas del comandante, ni en lo malo ni en lo bueno. Y Manuel Fraga, el pobre, el más preparado de los tres, no pasó de ministro de la gobernación de Güell y de arrancar teléfonos de la pared cuando se enfadaba. Actitud más inocua y aséptica que fusilar a la gente como hicieron los dos primeros. Paréntesis, Miguel Ángel Mellado. Yo conec gent que té la pena d'amor tal qual signada per Fraga, emmarcada a casa seva perquè se'n va salvar. Entre ells, molts mexicans que van venir a lluitar a la Quinta del Biberón.
D'acord.
Vale? És a dir, que aquest tio diu que aquestes tres Fs, que és una cosa que sempre s'ha dit Fraga, Ferrol i Franco, uh-huh, aquest tio ja no sap com, ja no saben, diguéssim, com benevolitzar el franquisme. Llavors s'han tret aquest article així de la màniga i diuen, de la mànega,
sí,
i diuen, i diuen això, que jo trobo una al·lucinada, perquè considera que Franco va ser més benèvol que Fidel, vale? Que Franco no va ser més benèvol que Fidel. O sigui, si ens posem a mesurar, que no està mal fer-ho en aquest cas, Franco no va ser més benèvol que Fidel. Però és que després diu, segueix l'article, i diu que diem coses com, per exemple, no en aquest article, però en aquest diari, hi ha qui ha escrit que el Hitler va a... No, perdona. No, això ho he tret d'un altre. Quan jo vaig llegir aquest article, sí, més o menys en aquests mateixos dies, vaig sortir al carrer i vaig sentir aquesta frase. Cuidao. Un home li deia a un altre, ja li hauria gustado a Hitler ser Franco. ¿Vale? Jo vaig pensar, què ens passa que llegim una notícia dient que Fraga no signava penes d'amor, que és fals, que el Franco era molt més benèvol que el Fidel, que la mano fèrrea del Fidel, per més petita que fos la illa, va ser tan brutal que recordarà més que la de Franco. No, senyor. No, són els dos dictadors, diguéssim, si es considera dictador l'inici del Fidel, que jo no ho faria, són els dos dictadors que han estat més temps al poder de la història, però no és equivalent. Nosaltres som el país, segon país, em vas explicar l'altre dia, amb més fosses comunes del món. Cuba no té una fossa comuna. Cuba va tenir, o sigui, Cuba es va passar, però no és ni punt de comparació. I vist des d'Amèrica Llatina, i amb això no li trec cap... responsabilitat a la família del Fidel per tot el que ha fet, però vist des d'Amèrica Llatina és un miracle absolut que hi hagi un país on no hi hagi analfabetisme, on tots els pobres tinguin accés a l'educació i on tinguin cartilla de razonamiento. A Amèrica Llatina, senyores i senyors, hi ha pobresa extrema. A Cuba no. Mm-hmm. I això, que vist des d'aquí pot semblar una salvatjada, jo sempre penso que ho preguntin als pobres. O sigui, si el govern ha funcionat o no, que ho preguntin als pobres. Perquè, clar, des del nostre costat diríem que no, i tu, que coneixes molt bé Cuba, probablement diries que no en moltes coses, i tens raó, igual que jo diria que no està funcionant ara a Venezuela i que és una salvatjada el que està passant a Venezuela i que hi ha una i és una tragèdia de proporcions descomunals de la qual no en sabem prou. Però, insisteixo, que ho preguntin als pobres, perquè aquí, si es pregunten als pobres del franquisme, la gent et dirà, no, no, el franquisme va fer moltes coses per nosaltres, va fer la seguretat social, això es diu, ens va donar cases, ens va donar terrenys, ens va donar permís per dividir latifundis en perdó, propietats agrícoles més petites. Llavors, si ho preguntem a la gent que s'ha beneficiat de les dictadures s'entendrien d'una manera molt diferent. I qualsevol dictadura, i jo tinc un amic cuyo nombre comença per F, també, que es diu Froilán, que no és de la família Borbón, és un mexicà sociòleg molt bo, que sempre diu la classe media vive obcecada pensando que la democràcia és majoritària. No lo es. El instinto de supervivencia de la pobreza es mucho, mucho más grande que el deseo de democracia. O sigui, que les dictadures totes, la del Franco, la del el que està passant a Venezuela, que és terrible, el del Maduro, i la del Fidel, té dos costats. Hi ha gent que en va sortir beneficiada. Mm-hmm. Vale? I això és una cosa que ens costa molt per jutjar-ho. És molt fàcil avui atacar Fidel, diguéssim. Però el que va fer Fidel en el moment és al·lucinant. El Fidel va fer el primer país d'esquerres d'Amèrica Latina. I això es diu aviat, perquè Amèrica Latina és el patio trasero dels Estats Units. I atrevir-te a dir no als Estats Units, a tots els altres països d'Amèrica Latina, fins al dia d'avui es considera un acte de dignitat i de valentia.
Yo trabajo sin reposo,
bamba,
para poderme casar, que
bamba.
Yo trabajo sin reposo,
bamba,
para poderme casar,
bamba.
Y si lo puedo lograr,
bamba.
Ens n'hem anat a Cuba amb la Lolita Bosch i, bueno, hem passat pel Ferrol, també.
Hem passat pel Ferrol.
Sí.
Jo vinc de Cuba, eh? Mm. O sigui, no vinc de Cuba arribant. Jo tinc família cubana. Jo, que no sóc una gran fan del Carib, tinc una gran part de família cubana i tinc arrels cubanes. I el meu avi matern hi va créixer, néixer, és un debat familiar, però hi va créixer, néixer. I tinc tiets i tinc cosins que viuen a Cuba i tal. Llavors ho conec bastant a nivell íntim. Jo vinc d'una família que a Cuba tenia diners i, com moltes altres famílies, va pagar la revolució de Castro, van donar diners molta gent per enderrocar el Batista. Que el Batista, tot s'ha de dir, va acabar morint a Marbella, el Batista, quan va fugir, quan Franco...
No et preocupeu, sempre hi ha algú que et pot
Fidel,
ajudar.
Tal, sí, finalment va acabar venint a viure a l'estat espanyol i va morir i està enterrat a Marbella. Però jo ho conec perquè ho he sentit tota la vida, com van donar diners per ajudar a la revolució i tal, i després, quan va guanyar la revolució, els van donar uns dies per marxar, i els van donar un marge de temps per marxar, i amagaven els diners a dintre els pots del desodorant, per exemple, perquè no els deixaven treure moltes coses i tal. Però una, la revolució del Castro, en gran mesura, la va pagar la burgesia cubana, i després van sortir de Mèxic. I van sortir de Mèxic amb el Granma, que és el nom del diari oficial de Cuba, i era el vaixell amb el que l'any 1956 van sortir...
Que eren molt pocs, eh?
Eren molt pocs. Los Barbudos.
És molt fort, la història.
És molt forta.
És molt bèstia.
Però t'he de dir una cosa.
Que van arribar amb una llanxa a conquerir tot un país armat fins a dalt.
Sí, sí, sí.
I van arribar quatre a la sierra, van començar a reclutar com van poder, però...
Tenien el que jo li diria el poder de la razón.
Ja,
en aquell moment la tenien. Però t'he de dir...
I la bogeria de la joventut, segurament, perquè si no...
Bueno, la valentia de la joventut, necessària... Que conserves a la teva edat.
Molt! En aquesta ungla, mira, encara em queda una mica...
S'ha de conservar. No, el dia abans de sortir, el Fidel Castro i el Che Guevara van ballar amb la meva exsogra.
Què dius?
T'ho juro. Jo ho trobo quasi com si haguessin ballat amb mi. Tota la vida m'ha fet molta il·lusió. La meva sogra era de Tuxpan. La meva exsogra, que era una persona... Jo crec que és la millor narradora d'històries que he conegut en tota la meva vida.
I va ballar amb ells abans
que
agafessin el Granma.
Va morir fa un mes. Marvel... Aquí estamos. Estava a Tuxpan, diu, i com ho explicava ella, que era meravellós, perquè tenia una capacitat narrativa al·lucinant, i llegaron unos barbudos altos, guapos, i una nit van fer una festa a Tuxpan, i van estar ballant salsa i tal, i la meva exsogra, que era molt baixeta, era molt el pot petit de la bona confitura, diguéssim, recorda sobretot el Che, perquè era molt alt, i recorda molt al Castro. Y llavors t'ho explicava d'una manera extraordinària. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando vimos en los periódicos que nuestros barbudos iban a liberar a Cuba?
I van arribar i allà van tenir una primera derrota i es van reduir a Sierra Maestra, es van amagar a Sierra Maestra i allà a poc a poc, en petites batalles...
Els molt pocs
s'acabaven,
perquè en van matar molts quan arribar.
Clar. Sí. Batalles de molt poc a poc i anar recaptant a la gent d'allà, van anar guanyant un exèrcit professional.
I també, un exèrcit professional del qual desertava molta gent, perquè la dictadura del Batista era molt bèstia, digues. O sigui, era una dictadura
clar,
molt americana.
Les idees noves de Castro anaven guanyant terreny.
I llavors hi havia molta deserció de l'exèrcit i molta gent va anar passant a les files dels pobres, diguéssim, perquè eren, a part de tenir aquest barco i de fer aquesta festassa a Tuxpan, era gent amb pocs recursos. Per què? El Che era una persona amb més recursos perquè el Che tenia una carrera i havia viatjat per tota Amèrica Latina i era un tio com molt cultivat. El Castro havia viscut... El Castro va portar el Batista als tribunals i el va acusar, i llavors el van condemnar a 15 anys de presó. Va estar 22 mesos a la presó i van fer una amnistia i li van dir que si marxava de Cuba...
Això en el Castro,
El lliuraven de la presó.
Abans d'arribar.
Llavors va viure molt temps a Mèxic i va viure molt temps als Estats Units. I després va tornar a Mèxic i des de Tuxpan va decidir fer aquesta revolució. Llavors, ells tres, el Cienfuegos, el Castro i el Che, eren dels que es van salvar i van arribar a la Sierra Maestra, però venien de condicions socials molt diferents. El Fidel, el seu pare era de
Galícia.
De Galícia i va sortir per Ghana, tanta Galícia, diguéssim, va sortir per Ghana. I la mare era canària. I aleshores el Fidel ja va néixer a Cuba, va néixer en un poble molt petit a unes 4 hores de Santiago, i quan era petit deien que era molt intel·ligent, tenia una mestra que deia que era un tio que valia molt i tal. Eren 8 germans, els pares treballaven al camp i no tenien molta pasta, i aleshores li van dir a la mestra: mira, nosaltres l'enviarem a Santiago, si tu el pots cuidar. Era la mestra, sí.
I va passar molta gana allà, eh?
I va passar molta gana, perquè la família va dir: nosaltres t'enviarem un sou perquè el mantinguis. Però era l'any 32, i va haver-hi un moment de pobresa molt bèstia, perquè la dictadura del Batista collava molt, era tipus feudal, per entendre'ns, eren aquestes dictadures com feudals que hi havia més a principis de segle, ara són més militars, i aleshores la família de la mestra passava molta gana i vivien amb els diners que enviaven al pare del Fidel per donar alimentació al Fidel, vivien tota la família de la mestra.
Sí, sí, sí. Hi ha un episodi de la biografia del Fidel Castro molt potent quan explica això, que la gana que passava, sí, i lo malament, exacte, que ho passava allà.
Ell diu que aquesta gana és el que el va educar, no? Aquesta gana i l'esforç de la família i la caritat de la mestra i el bon rotllo que tothom es va preocupar perquè algú sortís endavant. I aleshores va decidir fer la revolució.
Escolta'm, quan va ser gran, després no s'ha sabut gran cosa, no? De les dones, dels fills, no. Vigilava molt amb la seva vida
Mira,
privada.
Mira, tenia una cosa, és que el Castro, jo el dia que va morir el Castro vaig fer un minut de silenci, literal, i després és allò: gràcies, comandante, muera dictador. O sigui, com a Cuba es va resumir dient revolució sí, dictadura no. Però l'inici de la revolució, que va ser un exemple per Amèrica Latina...
El despropòsit és a tots els anys de després, no? La revolució l'entens, el després, l'aguantar allò perquè
sí. Va ser una animalada, i Cuba, jo...
I continua sent-ho.
Quan abans et deia: jo Cuba m'agrada, però no tant, jo he anat 3 vegades, i les 3 m'han anat abans perquè he vist alguna cosa entre prostitució infantil i tal, que sempre m'ha molestat.
Sí.
No? O sigui, és un país molt dur i està ple de gent tancada i no
en té... En general, qualsevol lloc que no es pugui... no hi hagi llibertat d'expressió, per exemple, ja és una dictadura.
Ni fronteres, perquè, clar, una cosa és que
no
això passi...
No poden sortir.
És una illa. Això jo crec que ho canvia tot. Però, a part, ell va dir, el Castro revolucionari, va dir una cosa que després la va explicar el Gabriel García Márquez, que eren molt amics, que jo sempre he trobat que estava molt ben pensada, que era que ell no volia que la seva vida privada es convertís com en carnaza, en espectáculo, perquè deia que el Batista havia viscut d'això i que molta gent que està al poder viu d'això.
Deia, llegeixo, García Márquez: es tal el pudor con que protege su intimidad Fidel Castro que su vida privada ha terminado por ser el enigma más hermético de su leyenda. I és veritat, hem sabut poca cosa després.
Sí, però ha aconseguit una cosa, tot i ell ser el comandante, ¿vale? Ha fet una cosa que està molt ben feta i que ara fan més, per exemple, els presidents d'aquí, que és que abans no es feia, si nosaltres ens recordem de les filles del Zapatero vestides de gòtiques, diguéssim, però cada vegades fa menys. El Quim Torra manté una intimitat amb la seva família, el Sánchez manté una intimitat...
Ai, per favor, és que jo no vull saber res de les famílies dels presidents.
Però això ha canviat, perquè fa 20 anys ho volia saber tot. Nosaltres de la família del Franco, per exemple, ho sabíem tot. Ja. I ell va dir, el Batista... No governava el Batista, governava la família i la corte.
Bueno,
no?
I els Estats Units tot... és així, bueno, també, no?
Exacte. Llavors, això, que els Estats Units segueixen així, exacte,
absurd,
o a Mèxic segueixen així,
la parella, no?
Hi ha països més d'esquerres on aquesta persona governa perquè té un càrrec públic i un deute administratiu, però no són una família que mereixen el poder gairebé com si fos una monarquia. Castro va voler evitar això i no va parlar ni de tots els seus fills i filles, que excepte el primer, que es diu Fidelito, tots tenen un nom que comença per A, perquè el seu pare es deia Àngel i li va fer aquest homenatge, ni va parlar de les seves dones, ni va parlar de res, i va aconseguir que, tot i que sigui una llegenda, sobretot per un escriptor com el Gabriel García Márquez, que hagués pogut fer una novel·la de qualsevol cosa que es proposés, perquè era una bèstia narrativa, va aconseguir que això no fos un tema per entretenir a Cuba, sinó que ell va dir, jo no quiero entretener a Cuba, jo quiero educar a Cuba. I va donar educació, nutrició i medicina.
Doncs això, mira, ara m'has donat la clau per acabar, que és entretenir i educar, que és el que fa cada setmana amb nosaltres Lolita Bosch. Moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Hasta luego, comandante.